Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbé. Segon accident laboral en poques hores. Tres treballadors han resultat ferits, un de gravetat, i dos han estat menys greu en caure la bastida d'unes obres a la zona de l'espai gironès a Salt. L'accident s'ha produït quan passaven pocs minuts de les 11 del matí. En aquell moment, com dèiem, hi havia aquestes tres persones treballant en l'estructura. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat els treballadors ferits a l'Hospital Trueta de Girona. Els bombers hi han activat 9 dotacions terrestres. Els Mossos d'Esquadra treballen en el lloc dels fets. Aquesta hora hi han posat també els fets en coneixement del Departament d'Empresa i Treball. Uns fets que s'han produït, com deia, en poques hores després de conèixer que un treballador d'una altra empresa de construcció, en aquest cas del Pla de l'Estany, ha mort després de caure-li part d'un mur d'una masia. La víctima de 40 anys estava treballant a la reforma d'aquest espai quan, per causes que s'investiguen, ha cedit el mur i li ha caigut al cap. Avancem amb més qüestions. Fa pocs minuts acabem de saber que s'ha ajornat fins al 4 d'octubre el desnonament d'una dona i els seus dos fills al barri del Poble Sec a Barcelona. Un centenar de persones s'han concentrat al carrer Parlament per evitar el desnonament de l'Eloïsa, una dona amb un informe de vulnerabilitat que des del 2019 ocupa un pis amb els seus dos fills de 18 i 21 anys. La portaveu del sindicat del barri del Poble Sec, en el Garro, ha explicat que l'edifici es va vendre el 2017 a Carrefour i dos anys després un dels quatre pisos que hi havia buits va ser ocupat per l'Eloís. El Garro també ha denunciat que els agents han retingut a una dona gran.
I bàsicament han anat a agafar a la persona que menys es podria resistir. Estem parlant d'una persona de 70 anys, que no hi ha cap prova de que aquesta persona hagi actuat violentament. En tot cas, els que han actuat desmesurada i violentament són ells.
El sindicat denuncia que el propietari no ha volgut negociar i que l'administració tampoc ha ofert una alternativa habitacional digna. I precisament encara sobre habitatge, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat avui al comitè d'experts sobre aquesta matèria. El liderarà Carme Trilla, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que treballarà per analitzar les polítiques d'habitatge que s'han fet en el pla que hi ha en vigor actualment. L'alcalde Jaume Collboni marca els següents reptes al grup d'experts.
Un futur pla, insisteixo, que ha de tenir com a màxima baixar els preus, per dir-ho ras i curt, a la ciutat, tant de compra com de lloguer, que ha de tenir com a objectiu fer front a les necessitats creixents d'un segment de població molt important de la nostra ciutat que estaria en condicions de poder pagar un pis de lloguer o de compra si els preus del mercat fossin raonables. Un pla que haurà de contenir necessàriament totes les mesures pal·liatives pels col·lectius més vulnerables.
Ara mateix s'està aplicant el pla d'habitatge aprovat el 2015, és a dir, durant el primer mandat de l'exalcaldessa de Colau, i estarà en vigor fins al 2025. I un darrer apunt abans dels esports. Junts per Catalunya ha ofert a Esquerra i la CUP transaccionar la proposta que han fet els tres partits en el debat, en el marc del debat de política general, i que, recordem-ho, ha de votar demà al Parlament. La voluntat dels juntaires és arribar a una posició conjunta que sigui de mínims i que evidenciï que el govern no liderarà les negociacions sobre aquest aspecte a Madrid, sinó que serà de forma coordinada entre els grups independentistes. La una i tres minuts, els esports amb Anna Closa.
Aquesta hora ja en marxa la roda de premsa de Xavi Hernández prèvia al partit de demà contra el Sevilla Montjuïc. Els andalusos fa 20 anys que no guanyen a Barcelona. L'última victòria va ser el desembre del 2002 per 3-0. Pel que fa a com arriben els dos equips a l'enfrontament, els blaugrana, després d'empatar contra el Mallorca a 2, són tercers a la Lliga, a 2 punts al Girona, que aquesta nit s'ha posat líder després de la victòria per 1-2 contra el Villarreal, i a 1 punt del Madrid, que hi va guanyar les Palmes per 2-0 al Bernabéu. Els andalusos venen de guanyar per 5-1 l'Almeria. Si demà els de Xavi guanyen al Sevilla, es posarien líders provisionals a l'espera del que faci Girona i Madrid, que dissabte s'enfronten entre ells a 6:45 de la tarda. L'entrenador blaugrana Xavi ha convocat a Lamine Yamal, Fermín López i el porter Ander Estralaga, que ha donat a conèixer fa pocs minuts aquesta llista de convocats, i el de Terrassa no té a disposició Pedri ni Frenkie de Jong, que continua continuen lesionats. Aquesta roda de premsa arriba unes hores després que la Guàrdia Civil hagi escorcollat les dependències del Comitè d'Àrbitres dins la seu de la Federació Espanyola de Futbol en busca de documentació per un presumpte delicte de suborn en el cas Negreira. No s'espera que el club es pronunciï públicament sobre el cas ni que tampoc faci cap comunicat. I en poliesportiu, el Barça d'handbol visita avui la pista del Porto a la Champions. Aquest partit de la tercera jornada arrencarà a 6:45 de la tarda. Es disputarà al Dragao Arena, el dia en què el club portuguès celebra els seus 130 anys d'història.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, a les dues, a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia. A aquesta hora ja ho sabeu que volem parlar de videojocs i ho fem amb un gran expert en tota la qüestió, com és Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. Sabeu que el podeu buscar, sobretot quan estem parlant amb ell per la ràdio, a través del seu usuari, @RafaLagun, amb dos os. I veureu de tot el que ens està parlant ara mateix en directe. Rafa Laguna, què tal? Com estàs?
Molt bones, com estem? Amb moltes ganes d'aquesta secció d'avui.
Sí?
Més que res perquè és un tema que a mi m'agrada molt i que domino bastant. De fet, l'he estudiat bastant i l'he donat a classe. He donat història del videojoc i he parlat d'aquest tema.
Fixa't. Mira, ja ens estan saludant des de Càdiz,
sí.
Des d'Almeria... per cert, si m'ho permets, deixa-m'ho dir en castellà. Una salutación y un abrazo a toda la gente de Andalucía en referencia a todo lo que ha pasado en Jerez de la Frontera. Mucha fuerza y ánimos a todos. Dit això, també ens estan escoltant des de Cerdanyola. En fi, ja comencen tots els teus usuaris. Mira, des de Lisboa, des de Sevilla...
Des de Xile.
Des de Xile ens estan escoltant també a aquesta hora. En fi, tots els teus usuaris que van posant tots aquests noms, que a mi m'encanta dir-los. Mira, des de la República Popular del Madrid Oriental. M'encanta aquest. Rafa, de què ens parles avui?
Mira, avui us parlaré d'una dècada. Un moment a la història que va succeir des de l'any 83 fins als 92, on Espanya va ser puntera en el desenvolupament de videojocs. Aquesta època es coneix com l'era daurada del desenvolupament de software espanyol. És un moment en el que, doncs, com vaig introduir la setmana passada, als anys 80 es van introduir els microordinadors, ordinadors com, per exemple, el ZX Spectrum,
sí.
Que va ser el meu primer ordinador.
I era aquell que ens deies que era com un teclat només, eh?
Era només un tecladet, vale? Així de petit, era molt petit, és com un llibre de butxaca, més o menys una miqueta més gran. I també altres ordinadors, com per exemple... el Commodore 64, que era, mentre el Sinclair era un ordinador d'una empresa anglesa que s'anomenava Sinclair, en aquest cas Commodore era una empresa americana que se'n deia... Bueno, el Commodore 64 era una empresa americana que se'n deia Commodore. I també teníem, era molt popular, un ordinador japonès que se'n diu MSX. Tots aquests ordinadors tenen coses en comú, com per exemple els processadors... eren molt poc potents, tenien pocs colors, es carregaven amb cintes o potser algun disquet primitiu, potser amb un cartutx, però tots aquests ordinadors, el que realment tenien en comú i que va unir a tota una generació és que els manuals, és a dir, quan tu el compraves i t'arribava a casa, l'endullaves a la televisió, és a dir, no tenia una pantalla, com ara et compres un ordinador amb pantalla, un ràdio porta pantalla, el que sigui, sempre has de tindre una pantalla d'ordinador. En aquella època, els ordinadors, aquests microordinadors, es connectaven directament a la tele, amb la qual cosa, això que t'estalviaves. Però l'encenies i aquesta cosa, aquesta màquina, no feia res.
Val.
Què és el que tenies? Tenies un manual d'instruccions. Els manuals d'instruccions, en aquest cas, aquest és literalment el manual d'instruccions del mestre de TX Spectrum, el conservo molt bé, és a dir, encara que m'he mirat milers de vegades...
El que ens està ensenyant en Rafa, per si algú no ho està veient, és una llibreta que sembla aquelles llibretes que tots usàvem a les escoles, eh?
Exactament, doncs, però que són llibretes, on jo tinc aquí apunts, ui, se m'ha caigut, però el tema és que el manual d'instruccions portava codi de programació, és a dir, tu aquestes màquines no les podies utilitzar, com avui dia, que l'engegues i tens un navegador, tens tot instal·lat i tens múltiples funcionalitats, sinó que tenies que programar-t'ho tu. L'única manera que tenies de fer coses era anar a la tenda, comprar un joc, un programa o el que sigui, o fer-t'ho tu. I t'ho podies fer perquè tenies tota la informació de l'ordinador. El que podies fer en aquelles màquines, si et compraves el software, era una cosa semblant a la que fem avui dia, com, per exemple, escriure text, és a dir, redactar, jugar, fer càlculs, òbviament, de manera més precària, no?
Sí.
És el que succeeix. La gent, doncs sí, molt pràctic, molt interessant, però s'avorria. I gràcies als manuals, doncs, va començar a programar. Aquests programes que t'he dit que compraves a les tendes es distribuïen en cintes de casset. Cintes de casset com aquesta d'aquí. Això que us ensenyo en pantalla va ser el meu primer videojoc, el primer que vaig jugar a la meva vida, i que se'n diu Horacio va esquiar, Horas Ghost Skin,
sí.
¿Vale? I és en cinta de casset. Això va a una cinta de casset.
Déu-n'hi-do.
Aquestes coses on les compraves? Doncs en tendes d'electrodomèstics, les compraves també al Corte Inglés i tendes d'aquest estil. Però, clar, la idea és com arribar a aquest software en aquests puestos. I la idea és que, doncs, bueno, com t'he dit, hi havia molta gent que a casa seva feia els seus petits programes, perquè era l'única cosa que podien fer, i la gent començava, doncs, a distribuir entre els seus amics aquestes cintes de casset que gravaven domèsticament. I fins i tot, en aquella època, hi havia revistes als quioscos que, si tu tenies un joc o el que sigui, se'ls podies enviar i ells ho publicaven a la revista. A la revista publicaven, i ara ensenyo un recull, això és un llibre de reculls de codi que sortien a les revistes d'aquella època. Tu enviaves el codi, per exemple, i t'ho publicaven i et donaven uns carons. Per aquest codi et donaven una miqueta de diner, jo què sé, 300 pessetes, 400 pessetes, el que sigui, per publicar-ho. O fins i tot, si tu enviaves una cinta i ells ho publicaven com a joc, és a dir, dintre, distribuint amb la revista mateixa, una cinta de casset, et pagaven fins a 2.000, 3.000 pessetes o 10.000, no sé, que en aquell moment era bastant diners, però per haver estat una cosa que t'has fet a casa, doncs no està malament tampoc. No era molt, però a veure, no està malament. Bueno, doncs resulta que en aquella època es van adonar les discogràfiques, les empreses que feien discos, ja sigui en vinil al principi dels 80 o en cinta de casset, es van adonar que ostres, aquelles cintes que portaven els jocs també les podien gravar i les podien distribuir pels mateixos canals.
Fixa't.
I el que va succeir que és que la indústria de discogràfiques espanyoles, que per cert, a Espanya era una cosa molt underground, hi havia molta discoteca que distribuïa la seva música, a Catalunya, per cert, hi havia molta discoteca que tenia la seva discogràfica, distribuïa la música que pinxaven o que componien o que feien, no? Doncs aquestes discogràfiques tan underground van posar-se en contacte amb la gent que feia els jocs per les revistes o que feia els jocs que les trobaven, jo que sé, que els arribava d'un amic, els gravaven en cinta de casset i posaven una caràtula ben xula i s'ho treballaven bastant i distribuïen pels seus mateixos canals.
Bona
idea. És a dir, les discogràfiques van aprofitar tota la seva infraestructura per distribuir els videojocs i els programes que feia la gent a casa seva. Què és el que passa? Que van començar a guanyar diners, els programadors de videojocs perquè sobretot eren videojocs, perquè els programes, al final, les màquines aquestes tenien tan poca memòria i que no eren útils, no eren molt útils. És el típic que els nostres pares es compraven els ordinadors per treballar, per fer els deures de l'escola i tot això. I no, i al final ni deures de l'escola ni res en aquests ordinadors.
Programa videojocs.
Programa videojocs o jugar-los. També, o jugar-los. Què és el que passa? Que molta gent, individus a casa seva, es van fer veritables, doncs, estrelles del videojoc i cada la gent estava esperant els seus nous videojocs. Uh-huh. Els jocs, perquè facis una idea, aquestes distribuïdores distribuïen els jocs a, com et dic, el Cort Inglés, tendes d'electrodomèstics, uh-huh, i fins i tot gasolineres. Es donava el cas que tenies un disc del Fari o un casset del Fari i al costat el videojoc que tu volies.
Grande.
I veies el teu pare mirant la mateixa estanteria de cassets que tu. Era molt curiós. Però, bueno, això, doncs, va fer, com dic, que Espanya es tornés no només internament, sinó també externament, perquè els jocs es van començar a distribuir, les distribuïdors aquestes van començar a guanyar diners i van decidir també exportar-lo.
Val.
I aquests jocs es van distribuir, com ara veurem, doncs, a Espanya, òbviament, a Anglaterra, a Alemanya. A Alemanya estan bojos pels jocs espanyols. A tota Europa, això per suposat, i fins i tot a Estats Units, encara que molt menys. D'acord? O sigui, als Estats Units era un mercat que tenies que creuar tot l'Atlàntic i per unes cintes de casa generalment no valia la pena. Hi havia vegades que allí alguna distribuïdora dels Estats Units, doncs, l'agafava i el produïa per una consola que era Commodore, un microordinador, perdó, que era el Commodore, que és el que he dit abans, que tenia base als Estats Units, però no va ser molt habitual. Uh-huh. Doncs, amb això, dir uns quants jocs que van ser molt destacables d'aquella època, no diré els més famosos, tot i que aquest és molt, molt famós.
Sí.
Aquest, el que veu a pantalla, se'n diu La Pulga, i és considerat el primer videojoc comercial espanyol de la història.
Va, és aquest, La Pulga.
Aquest, La Pulga. De fet, va ser un èxit rotund tant a Espanya com, per exemple, a Anglaterra, on a Anglaterra se'n diu Bugabú. És a dir, no, a Espanya se'n diu La Pulga, perquè és on es va fer, i allà se'n va dir Bugabú, perquè, bueno, és el nom que li van posar. El va crear Paco Suárez, i amb una altra persona. És a dir, generalment aquests videojocs avui dia és habitual veure molt videojoc fet per una persona només, vale? Però en aquella època era la norma, generalment.
Va, això que ens
però
ensenyes en cas, ara són els gràfics d'aquest joc?
Sí. De fet, com us dic, eren màquines, com us vaig dir la setmana passada, màquines molt poc potents. Tenien molt pocs colors. En el cas més especial de les màquines més potents, tenien fins a una paleta de 64 colors. Uh-huh. El més habitual era que no poguessin tindre més de 8 colors alhora una pantalla.
Déu-n'hi-do.
De fet, aquest videojoc que estàs veient aquí,
sí,
no tenia música per un motiu. Bueno, tenia música potser d'introducció, però durant el joc no tenia molta música. Per què? Perquè estava fet per màquines que o feien música, és a dir, o mostraven la pantalla d'intro on posava apreta una tecla per continuar, o la tenien allà, o durant el joc no ho podien fer, perquè no podien computar, no podien calcular, ni tindre memòria suficient com per fer la música i el joc alhora. Imagina't com eren aquestes màquines.
Clar, estem parlant dels anys 80, eh?
Sí, als anys 80. De fet, la música que feien aquestes màquines, al principi de tot era música electrònica, però, com dic, electrònica era fer vibrar, vale, l'altaveu de la televisió, feien bips i pops, és a dir, aquest record que molta gent gran té dels videojocs amb unes bandes sonores estridents que no tenen gairebé sentit, doncs ve d'aquesta època, sobretot al principi, però cap al final d'aquesta època, dels anys 80, es componien veritables obres increïbles de la música dels videojocs, i ja no diguem-ne a consoles o a màquines molt més potents. Però sí, com esteu veient en pantalla, la Pulga era, doncs, un joc molt minimalista, no tenia gairebé detalls, i tot i això va ser un joc molt divertit. És un joc de tipus plataformes, com el Super Mario, sí, molt més reduït. No té scroll, és a dir, no es movia com el Super Mario, la pantalla no es mou, està estàtica, i passes d'una pantalla a una altra amb tall, és a dir, corta la pantalla i surt una altra. Es fa un tall de l'imatge i surt a la següent pantalla. Mm-hmm. Era així, no hi havia molta tècnica. Després, un altre joc molt conegut, però no tant pel gran públic, la veritat és que aquest era molt conegut, però no tothom ho coneixia, que se diu Abu Simbel, que és un joc que succeeix a Egipte, que també a un plataformes, i aquí, com veieu, bueno, aquí també és veritat que en aquella època, com dic, hi havia molts microordinadors, alguns amb més colors o menys. Aquest estàvem veient a pantalla, la versió d'Amstrad, que tenia una miqueta més de color i una miqueta més de detall que els altres ordinadors, com per exemple a la pantalla que heu vist abans, era el ZX Spectrum, que tenia 8 colors com a molt en pantalla. Uh-huh. El Amstrad tenia més color, doncs Abu Simbel va ser un dels primers jocs que va tindre una miqueta d'animació més profunda en alguns personatges i nivells molt més treballats perquè li va dedicar bastant més de temps. Vale. Tot i això, Abu Simbel i La Pulga eren bastant similars. Però arribem a un dels meus jocs favorits, un joc que se'n diu Max Mix Game, sí, que és un Comecocos.
Boníssim.
Comecocos és un Pac-Man, però un Pac-Man... Ojo que, clar, la gent diu, va, ha copiat el Pac-Man. No, li va donar una volta i és molt més interessant que un Pac-Man de tota la vida. Té una perspectiva com, no des de sobre, però des del costat. Sembla una miqueta 3D, van intentar donar una miqueta profunditat, cosa que el Pac-Man és totalment pla. Els fantasmes tenen detall. Els nivells són més interessants que el Pac-Man, que sempre és igual. Uh-huh. És un dels meus favorits, de fet... A nivell de música, aquest ja sí que té una música molt més treballada, és un dels jocs de les últimes etapes, i el recomano, si el podeu veure. El problema que tots aquests jocs que estic parlant ara és que no els podeu trobar fàcilment, perquè es van quedar en aquella època. Potser amb un software que es diu... Diguem, perdó.
No. Deixa'm comentar-te que jo, que saps que no hi entenc gaire de tot això dels videojocs, tots aquests jocs que estàs comentant sí que em recorden a un joc que jo vaig jugar molt, de molt jove, em va enganxar molt, però no sé si ens estem referint a la mateixa època, i no sé si molts oients sabran de què parlo, jo crec que sí, eh? Quan dic els Lemmings...
Els Lemmings va ser un... et sona Grand Theft Auto?
Sí, home.
Doncs el primer joc que va ser un èxit de l'estudi de Grand Theft Auto va ser els Lemmings, imagina't. Doncs els Lemmings era un joc que va ser posterior, va ser dels 90, principis dels 90, que...
Ara m'he fet vell de cop.
No, home, això... No, ets jove per dintre. Bueno, de fet, és de l'any 91... i consistia en un joc que doncs, tenies uns animalons petits, sí, antropomòrfics, de color rosa, amb un vestit blau i cabell verd, sí, que es movien per la pantalla, i com es diu els Lemmings, com diuen que els Lemmings són uns roedors, uh-huh, són unes rates que quan s'espanten, caminen o corren, millor dit, en línia recta.
I si m'encantaven els Lemmings.
I si hi ha doncs, un forat, allà que caguen tots, saps? Sí. És a dir, doncs amb aquesta filosofia van fer això, uns animalons, uns personatges que caminen en línia recta, i si hi ha un forat, doncs es cauen. I si no hi ha un forat i es queden atrapats en dues parets, doncs es queden allà. I tu has de donar instruccions, per exemple, un que faci una escalera, un que faci doncs, diferents coses per poder arribar a final nivell i que arribin a casa, no? Aquest joc no és d'aquesta època, és... Vale. Bueno, de fet, sí que és d'aquesta època, és un joc anglès, sí, és un joc d'origen anglès, però és d'aquesta època cap als finals, és de l'any 91, i com dic, l'era daurada del joc videojoc espanyol va ser, del software espanyol, va ser fins al 83...
Fins al 93, 92,
Al 92. Uh-huh. No estaves molt fora de l'època. Molt bé. Doncs, mira, bona intuïció. Doncs això que anava a dir, vale, veiem el Max Mix, però aquí tenim un joc espanyol, sí? Capitán Sevilla.
Hosti,
sí, aquest no hi ha Capitán Sevilla. Era un Superman, vale, un personatge normal i corrent, vale, com Clark Kent, doncs no, encara molt més amb bigot i aixaparrat, uh-huh, allà. Doncs que quan es menjava una botifarra, una morcilla...
Sí.
Doncs es transformava en el Capitán Sevilla i podia volar, aixecar coses, trencar coses... Era molt divertit, la veritat que era molt divertit, era molt de l'època i avui dia també fa falta jocs d'aquests. Bueno, per últim, així de jocs, perquè veieu que diferents que són els jocs, sí, podria parlar de molts, i alguns molt més famosos que m'han dit al chat, però volia fer un tastet, mm-hmm, en aquest cas, perquè veieu Emilio Butragueño, futbol.
Home.
O sigui, Emilio Butragueño, futbol. És Avui dia és una miqueta difícil...
La quinta del buitre.
La quinta buitre, vamos. Avui dia és una miqueta difícil veure jocs amb aquest tipus de nom. De fet, tots tenen marques. Com a molt, Colin McRae Rally, que és un joc de carreres, de cotxes i a més, coses d'aquest estil, però jocs amb personatges espanyols és una miqueta difícil. Mira, al xat diu el Fernando Martín Baloncesto.
Sí, sí.
Doncs, avui dia és una miqueta complicat, però en aquella època era bastant habitual agafar el nom d'un espanyol famós i fer un joc, amb, òbviament, amb la temàtica, ¿vale? De butragueño, aquest joc té poc. És a dir, tu no diferències el butragueño d'una bola.
Però és igual, ¿vale? Portava el nom, ja està.
Però portava el nom, portava el nom. I això molava molt.
Diuen césped radioactivo, sí, una miqueta.
Exactament. És que, clar, tenien quatre colors i dos tons de verd, o sigui, vuit colors i dos tons de verd, què vols? Llavors, fins i tot, fixa't, els personatges són del mateix color del fons, perquè no podien dibuixar molts colors alhora. Hi ha una silueta, vale, negra, i són de color verd, perquè al final els colors es xocaven, vale, en algunes màquines. Doncs, bueno, això molt bé, però arribem a finals dels anys 90 i arriba la Clio, comença a caure, comença a caure el desenvolupament de, a finals dels anys 90, no, al principi dels anys 90, el desenvolupament de videojocs a Espanya cau perquè l'indústria, els desenvolupadors, xoquen frontalment a les noves màquines. Els microordinadors comencen a desaparèixer, comencen a aparèixer PCs, videoconsoles, i realment l'any 92 és quan es suposa que acaba aquesta era del software espanyol, perquè és quan l'última empresa que fa videojocs per aquest tipus de màquines desapareix, crec que era Toposoft, no me'n recordo, però, en definitiva, aquestes empreses, algunes comencen a fer jocs per PC, com el PC Football, suposo que molta gent que s'escolti recordarà PC Football, un joc que es distribuïa...
Mira, el tècnic ara m'aixeca, la mà dient... Jo vaig jugar molt a aquest joc. Té cara de jugar molt a aquest joc.
Doncs és... Doncs el PC Futbol era brutal, el distribuïen a quioscos i a més un preu molt econòmic, però bueno, diguem-ne que allò és una altra època, que no és d'or. Parlen també al xat de Comandos, un dels grans jocs d'Espanya, que a tot el món va triomfar, però això és finals dels 90, i diguem-ne que sí, en podem dir uns quants destacables, però no és com en aquella època, que tot el que feien era un èxit local i mundial, i a més tenien els nostres propis sistemes de distribució que es van inventar, com dic, per distribuir els jocs espanyols.
Deixa'm preguntar-te, Rafa, per anar acabant. Sí que et volia preguntar, m'has fet com una... és a dir, hem començat el 80 i escaig, no? Quan comença el 83, quan comença l'època d'Aurada. Hem seguit fins al 92. M'has parlat una mica dels 90, fins a finals dels 90. A dia d'avui, com estem en el sector videojoc a Espanya?
Molt bona pregunta, perquè molta gent diu a Espanya estem en l'època d'Aurada un altre cop dels videojocs, del desenvolupament de videojocs, perquè hi ha molta empresa a Espanya que desenvolupa videojocs. I sí, però no, ja no és una cosa que sigui destacable d'Espanya, sinó que tot el món està succeint el mateix. Sí que és veritat que a Espanya les empreses acumulen, però no són empreses espanyoles la gran majoria, són empreses estrangeres, amb capital estranger. Sí, i torno a dir, sí que és veritat que a Espanya hi ha molt indie, hi ha molt desenvolupador com jo, que fa jocs... ara ho faig en directe, però també quan apago el directe continuo fent els meus projectes, i hi ha gent que publica i que guanya de vida en això. Però la idea és aquesta, és que avui dia no es parla d'una nova època d'Aurada. Bueno, de fet, sí que es vol parlar, però si analitzes, no estem en la mateixa situació.
Val.
Gent que fa la seva pròpia indústria, els seus propis mitjans de distribució, i aprofita doncs, els seus coneixements i es porta al màxim, en el sentit de no té res més, diguem-ne, que la màquina per fer-ho. Avui dia tenim empreses molt grans, on la gent va a treballar allà, vale? Això és molt bé, però són empreses estrangeres. Es podria discutir i parlar molt, de fet, es podria parlar i fer un debat de si Espanya és capdavantera del videojoc, però clar, després mires, per exemple, el mercat de les consoles i el que se'n diuen jocs AAA, que són els jocs amb més pressupost, generalment estan a Canadà, a Estats Units, a Anglaterra, a França, aquí n'hi han, però també bueno, poquets, hi haurà una o dues empreses que es dediquen a això. El conjunt d'empreses que es dediquen a aquest tipus de jocs, torno a dir, o són estrangeres i estan a Espanya, o estan a l'estranger. Mm-hmm. Així que, bueno, és una miqueta difícil i dona per parlar molt i debatir molt.
Doncs en parlarem a les properes seccions amb Rafa Laguna. I ara sí, per acabar, Rafa, deixa'm recordar no només els oients, sinó també la teva comunitat, que també les properes setmanes, si no erro, era a l'octubre, faràs un curs precisament sobre programació i sobre videojocs, eh?
Sí, sí, el dia 16, 17, els dies 16, 17 i 18 d'octubre, de 5 a 9, és un intensiu potent, faré un curs de desenvolupament presencial de videojocs amb el motor obert Godot, que és el que uh-huh. jo utilitzo i que intento també potenciar, ¿vale? Perquè és obert, és de tots, és tan vostre com meu. I res, així, sí. Crec que s'han assegurit ara mateix, crec que
sí?
Ja no hi ha entrades. Sí,
Déu-n'hi-do.
Ja no hi ha puesto. Sí, no, ha estat brutal. O sigui, és el curs que més ràpid s'ha acabat. Em sembla que ara hi ha gent que s'està donant de baixa perquè no sabia que eren 3 dies, perquè es va comunicar una miqueta regular, va posar el 18, el 16, no sé què, i el 16, 17 i 18. Val. Llavors, potser aneu mirant les meves xarxes, o potser fins i tot les xarxes de Ràdio Estel, per si fem un ratito, el que sigui, de si hi ha alguna plaça, per si alguna persona vol vindre.
Absolutament. 16, 17, 18 d'octubre, de 5 a 9 del vespre, ja ho sabeu que en Rafa Laguna us oferirà aquest curs sobre programació i videojocs. Ja ho sabeu, també ens ho va explicar la setmana passada, que a més, unes setmanes abans, uns dies abans, penjarà alguns vídeos sobre programació, sí. Per aquells que no en tingueu ni idea com jo, doncs tenir alguna idea bàsica del que ens parlarà. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENT i creador de contingut a Twitch i a YouTube, sisplau, seguiu-lo amb @RafaLagun, amb dos os. Moltíssimes gràcies a tu i a la teva comunitat. Ens seguim escoltant la propera setmana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i la propera.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Girocleta, amb Volma Giró.
Tres minuts i mig que passen de 2:15 del migdia. Rafa Lagún, anava a dir ara mateix. Rafa Sanahuja.
És que, bueno, hola, però quan veig el guió Rafa,
sí.
Sempre dic que...
Ai, que em toca.
Què de fer?
Val.
I no, és Rafa Lagún, els dels videojocs.
Sí, sí.
Que per cert, no heu parlat del FIFA, que surt avui, eh?
Parlarem.
FIFA. Cap boomer.
La propera setmana en parlarem. Una mica, sí.
Encara es porta, això.
Giró, bona tarda, eh?
Molt bona tarda.
Què?
Doncs mira, avui la girocleta ha posat rum, també.
Sí?
Per si no ho sabeu, per si algun oient acaba de sintonitzar la ràdio
sí.
i no porta tot el dia a escoltar-nos i no està fart de sentir que demà el programa es fa des de Poblet en directe, aplaudiments.
Bravo.
Escolta'm, l'oient mai està fart d'escoltar que la caravana se'n va demà cap al monestir de Poblet a fer 6 hores de programa en directe.
Quants cops ho has dit avui? Algun... L'has comptabilitzat?
Dues o tres, tampoc ho he dit.
No
acabarem programa dient-ho.
I ara començarem la girocleta dient-ho.
Ah, també?
Clar, home, aquí s'ha de fer promoció. Si la caravana va fins...
Has anat cap a Poblet i has tornat?
No, no. Ah. És que vaig amb bicicleta. Com vols que hi arribi? Hauria d'haver sortit ahir.
Tot són excuses, eh?
No, saps què he fet? La girocleta avui ha anat per aquí, Sants, pel barri de Sants. Ah. I si algú té un dubte de... Si la gent que passeja un dijous al migdia a Sants ha anat o no ha anat a Poblet, i si hi ha anat, què se'n recorda? I si no hi ha anat, què en sap? No patiu, perquè la girocleta us ha fet la feina.
M'agrada molt, això.
Llavors, he fet... ho he classificat en diversos tipus de persones. Val. Comencem per la primera, que és... Són persones que no han anat a Poblet, per tant, tampoc han anat al monestir de Poblet, sí, però que alguna cosa en saben.
Hola, has estat a Poblet?
No, no he estat a Poblet, no.
En el monestir tampoc, si no has estat a Poblet,
no,
evidentment.
Tampoc,
et perds una cosa magnífica.
Sí, he sentit a parlar del monestir de Poblet, però no s'ha donat la circumstància per poder visitar-ho.
I què has escoltat del monestir? Doncs
pues que és molt maco, la zona molt maca també, però hi és a parlar, però tampoc gaire cosa, eh?
I vi de la denominació d'origen Conca de Barberà, que és molt bo? Doncs
pues no bec vi, no bec alcohol, vaja. O sigui que no puc dir-te res d'això.
Me n'alegro que no beguis alcohol, però si coneixes algú que en begui, que sàpigues que
perfecte,
és molt bo.
Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
I vés al monestir, i a
per
Poblet.
Descomptat, per descomptat. Gràcies a tu, adéu.
A veure, heu estat mai a Poblet?
No.
Al monestir de Poblet tampoc, entenc, si no heu estat a Poblet.
No, conec Poblet, però no hi he estat mai.
I què coneixes de Poblet?
O sigui, conec Poblet des de... conèixer que existeix.
Què en saps?
Que té un monestir.
Molt bé.
Que és de Catalunya.
Molt bé.
No sé, potser medieval.
Sí, sí que és medieval.
Doncs sí, 3 de 3.
3 de 3.
A més, a mi em crida molt l'atenció aquesta darrera persona que li has posat el micro, que li fa gràcia, tot plegat.
Home, li ha fet gràcia. Sí, és que t'he de dir que ha sigut molt avispada, aquesta senyora, perquè, clar, li he dit, has estat al monestir de Poblet? I em diu, no, i dic, què coneixes? I dic, què saps? Que té un monestir. Clar que sí, senyora, digue-ho. Això vol dir que m'escoltes.
Sí,
molt bé.
Vinga, que la girocleta no ha acabat aquí, perquè ha anat fent promoció de Poblet, no fos cas. Llavors, segon tipus de persones, els que sí que hi han estat a Poblet, però que no recorden gaire cosa perquè fa molts anys que hi hem estat.
Bueno, a mi m'agrada molt, sí, em va agradar molt.
Quan fa que hi vas anar-hi?
Ara ja deu fer, pues, 5 o 6 anys.
I què et va semblar? Què és el que més et va agradar del monestir de Poblet?
Ni me'n recordo, ja.
Has estat a Poblet?
És que fa molts anys, nena. Tinc 88 ja.
Però alguna cosa deu recordar, no?
Bueno, que m'ha agradat.
Al monestir vas entrar-hi?
Sí, m'ha agradat molt.
Escolta'm, tota la gent que o no se'n recorda o no ha estat mai a Poblet...
Bon rotllo.
Demà qui vagi, que clar, hi som nosaltres.
Clar, home, és el que els he dit a tots. Dic, demà, des de les 8 fins a les 2, ho descobrireu tot, parlarem de tot.
Clar, clar, i si no hi poden anar, que ens escoltin.
I encara que siguin uns experts en Poblet, perquè ara escoltarem una persona que hi ha anat i que sí que ho recorda força bé, que hi ha a Poblet.
Som-hi.
Ha estat a Poblet?
Sí, diverses vegades.
I al monestir hi ha estat?
També.
I què, li va agradar? Li ha agradat?
Molt.
Què és el que més li ha agradat al monestir de Poblet?
Fa uns 20 anys que no he estat, però abans havia estat bastantes vegades.
I menjar ja? Has menjat per allà?
Sí, molt bé, també.
I veure vi d'allà, de la denominació d'origen Conca de Barberà?
Ja el coneixo bé i m'agrada el vi.
Ets un expert de Poblet.
Poblet i el poble aquell que n'hi ha...
abans. Vimbodí?
No, com es diu, és que ara...
Prades, les muntanyes de Prades. Ah,
sí. M'agrada molt tot aquell estat.
Doncs ara hi ha de tornar a anar.
Ara som molt gran. Tinc 92 anys.
Segur que l'Imserso fa alguna una excursió a Poblet.
No. Molt bé, Olma Giró.
Jo faig amics. M'he portat molt bé amb tots.
No, però jo torno a dir, tota aquella gent que diu, no, jo és que ja sóc gran, 92 anys, per cert, moltes felicitats, perquè aquest home semblava molt més jove.
Sí, sí.
Tota aquella gent que di, ostres, a mi em faria il·lusió anar a Poblet, però no hi puc anar-hi perquè hi sóc gran, o pel que sigui, o perquè no hi puc anar per qüestions laborals, el que sigui.
El que sigui.
Demà...
Home, si són grans qüestions laborals...
O són grans, o qüestions laborals.
Hi havia un punt i coma.
Sí. Demà, si escolten la caravana, hi aniran a Poblet.
Molt bonic, això que acabes de dir.
No, explicarem el paisatge. No només a Poblet, Aniran a tota la Conca de Barberà. Poca broma.
Aviat és dit, això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Home, 6 hores de directe donen per molt.
Clar, home.
Escolta'm, deixes acabar amb la Parleta, per mi. M'he trobat a una dona ja quan acabava, eh?
Sí?
I que aquesta senyora fa pinta d'haver-hi anat a Poblet. Li he posat el micro i la conversa ha anat així.
Ai, espera. Un moment, li acabo de preguntar si ha estat a Poblet i al monestir de Poblet i què m'ha respost?
Dic que fa molts anys.
I que on està el monestir de...
De Sant Cugat.
I què hi fa, ja?
No, és que visc a Sant Cugat.
Ah, però viu al monestir o hi fa algun monestir?
No. Ai, el visito molt i vaig a missa, perquè a l'església també.
Ah.
Sí, és ja... molt maco, és fantàstic, és un monestir fantàstic.
No ho dubto, però ara parlem de Poblet, que també és un monestir fantàstic.
També, però com que fa molts anys que no hi he estat, ja no me'n recordo.
Però no recordes res de res?
Que em va agradar molt
el meu marit. Ja és molt,
això. I vam anar amb el meu marit i ens va agradar moltíssim.
Home, clar que sí, vau menjar per allà.
No, perquè anàvem de viatge. Ja vam fer una aturada i vam menjar pel camí.
Ah, anàveu de viatge. Doncs mira, la propera que hi aneu hem de menjar per allà.
La primera vegada que ens quedarem a Poblet.
Em farà cas?
Et faré cas, sí.
Ho promet, eh?
Sí, de debò que hi ha bons restaurants.
Oh, es menja genial. Sí. I a part de bons restaurants, bones vistes, molt bon vi també per acompanyar un bon dinar. Ah. Ara, si he d'agafar el cotxe després, no, eh?
No.
Haureu de fer parada per dormir, parada de cotxe no.
És fer parada al dematí, dinar bé, passejar, i després, quan he passat l'efecte del vi, agafar el cotxe i marxar.
Molt bé, saps què hi ha? Si aneu a caminar per allà, per Poblet, per ja, tota aquella comarca, sí, jo t'ho explico. Hi ha moltes fonts naturals, perquè està ple de paisatges naturals, així protegits.
Que maco.
Fonts naturals que a més tenen molt de ferro, que això va genial per la salut.
Fantàstic, i tant. A la meva edat m'anirà molt bé.
A la meva també, eh? Ja et dic, més de 50, o sigui, camini per allà.
Ja, vale.
Molta
vale,
ruta, molt verd, molt maco.
Molt maca, molt bé.
Moltes gràcies, eh? Vale.
Déu-n'hi-do.
Molta ruta, molt verd, molt maco.
Molta ruta, molt verd, molt maco.
Sí.
Ha sigut molt graciós perquè, clar, em deia que havia anat a dinar allà fent... Sí. O sigui, que no havia anat allà perquè feia
Estava
ruta.
Estava de viatge.
Anava de viatge i que la propera, això sí, provaran el vi, però que faran parada llarga, eh? Perquè el vi conduir no és una bona suma.
Demà parlareu de gastronomia d'allà.
També.
Jo sóc que us anava a dir.
També.
No cantarem tota l'escaleta, perquè això es fa llarg. Ara, si em deixes, faig una pinzellada.
Va, tira.
Sota la meva humil opinió, perquè hi ha coses molt interessants. Però entre moltíssimes coses, perquè 6 hores de directe donen per molt, sí que us hem de dir que demà parlarem amb Octavi Vilà, que és l'abat del monestir de Poblet.
Poca broma.
Mm-hmm. Poca broma. També visitarem les vinyes a Reventós Codorniu.
Sí.
Molt interessant perquè una part d'aquestes vinyes estan intramurs. Què vol dir això? Que formen part del monestir de Poblet. Mm-hmm. És vida el monestir.
Jo he estat a aquelles vinyes. I no és fàcil entrar-hi, eh?
Doncs demà la
xicoleta potser... Demà és possible que... Sí. Exacte.
I com vas entrar?
Ja veurem. S'ha de dir tot en
Home,
aquesta vida.
És que poses el caramelet, no és fàcil entrar, jo vaig estar.
No és
clar,
perquè tinc un amic que...
Ah, tens contactes. Sí.
Per què tot comença amb tinc un amic que...
El que vols que et digui.
Tries com és així moltes coses.
Sí, En fi, no sé si ho sabíeu, però la Conca de Barberà en general és un territori amb una excel·lent producció vinícola. Ho fa l'orografia, ho fa la terra. Ho fa tot, i això no sóc jo una experta, però sí que ens ho explicarà de ben segur el president d'aquesta denominació d'origen, en Ricard Sebastià, i per si això no fos poc, Poblet i tota aquella zona, li dèiem a aquella senyora, és una zona perfecta per fer rutes, per fer senderisme, per veure aigua de les fonts naturals que té molt de ferro, i tot això... També, de ben segur que ens ho explicarà en Joan Cartanyà, que és membre de la cooperativa de serveis ambientals Reboi, que ens parlarà de les muntanyes de Prades, on havia estat un altre senyor que escoltàvem, i del bosc de Poblet.
Sí.
I ara aquí posava el guió. Núria, ajuda'm, perquè és una frase molt Núria. La Núria no la
tenim ja
aquí.
També, com estàveu tots vosaltres abans, la tenim ja treballant per tot el programa de demà, com porteu vosaltres fent tota la setmana.
Joan, ajuda'm.
Sí,
tot
home.
Això i molt més.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Olé!
No. Però a part. Descobrirem l'arxiu... Tarradellas. Que és un dels arxius més importants, un dels arxius històrics més importants del país.
Bueno, és que...
Delegat. El delegat del govern.
Tertúlia de territori.
Tertúlia de territori, productes típics d'allà, gastronomia. També parlarem amb vinyes torres.
Sí, per això et dic que no només visitarem Poblet, que també serem allà in situ. Si aneu a Poblet, ens trobareu davant de la porta mateix, de Poblet. Però vaja, si no, descobrireu el que és tota la Conca de Barberà, que val molt la pena visitar-la, que té molta tradició cultural, gastronòmica, paisatgística,
mira,
en fi.
Mira, Joan, ens estan escoltant un oient que es diu Carles, que ens està escoltant. Ara m'ha enviat un WhatsApp.
Hola, Carles.
Hola, Carles Serrano. Hola. El monestir de Poblet forma part de la ruta del Cister.
Sí,
demà
senyora.
En parlarem.
Sí,
també
senyora.
Coneguda com a ruta dels tres monestirs. Els altres dos són Santa Creus i Vallbona de les Monges.
Bravo. Sí, sí,
molt
sí.
Bé, oients que en saben. Aquest
informats.
No ens hem trobat pel carrer,
sí,
però demà també parlarem de la ruta del
Cister. Que és preciosa, qui no l'hagi fet. De veritat, que descobreixes molt... No només la història de Catalunya, sinó sinó tota la varietat cultural que tenim. És un país ric, eh?
Molt ric, molta història medieval, també religiosa, de l'ordre del Cister.
Obvi.
Demà, tinc moltes ganes de demà.
Sí.
On dormiu?
No sé. Mira, hem de donar les gràcies al monestir de Poblet, a tots els monjos, a tota l'organització que forma el monestir de Poblet, perquè nosaltres acabem la caravana avui ara, com sempre, a les dues,
sí.
I arrenquem cap allà, gran part de l'equip, anem cap a Poblet, i ens quedem a dormir allà, gràcies, com deia, a tota l'organització del monestir de Poblet. No sé si ben bé si l'hostatgeria, o ens posen un lloc per dormir.
Es posen un lloc, eh? Sí. Plegatina allà a la porta.
I m'han dit, Rafa, que menjarem... Calité, eh?
Molt bé.
Sí, home, és que hi ha molt bons productes típics, allà.
Doncs,
home,
i tant.
Si no us acabeu tot, que m'estranyaria...
Portem una mica de tàpera.
Exacte. Si us plau, per a la gent que ens quedem aquí...
Sí.
Castigats...
No, el Rafa el tindrem aquí per si passa alguna coseta.
Jo estic aquí de guàrdia
pugui...
i participant la distància.
Què t'agradaria que et portéssim?
D'allí de Poblet?
Sí, clar. Portarem alguna cosa,
qualsevol cosa.
No, qualsevol cosa no, digues una cosa.
No ho sé, jo és que no ho sé ara mateix.
Alguna cosa et portarem.
Vols que et digui...
Del que tingueu, del bufet libre que tingueu allà...
Un croissant.
Mireu.
El croissant de Poblet.
El que vulgueu.
Per anar fent panxa, eh? Estic buscant els productes típics per fent bocaigua. Productes típics de, de la Conca de Barberà, de la comarca. A veure si n'heu menjat algun o tastat. Carquinyolis de l'Espluga de Francolí.
I tant.
Merlets o montblanquins de Montblanc.
Això no ho he provat.
Castanyes de Vilanova de Prades.
Castanyes.
Boníssim. Mm.
El formatge del Bió. Mm. Les nous a Vimbodí Poblet. Les melmelades de Santa Coloma de Caral. Els alls de Beitai. Les orelletes de Solivella, el romesco. Aquesta sí, que el vam tenir en directe a la caravana. Romesco,
sí.
Colomí, que es fa a Santa Coloma de Caral. Recorda, Rafa?
De meravella.
Sí. Vam tenir,
va ser el camí.
Va explicar. Sí, sí, tòfona, sí. Safrà, coques de recapte, embotits, vins i caves de la...
Mare de Déu.
Un Conca de Barberà.
Pues d'això, el que vulgueu. Lo de les orelles m'ha cridat l'atenció.
Alguna coseta caurà. Gràcies, Elma.
De res, fins
ara. Et quedes, que anem amb el Rafa?
Sí, em quedo.
Vinga, som-hi.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Ara sí. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada.
Estem sabinejant.
Mira,
Com va anar ahir, Joan, al concert de Sabina?
Molt bé. Veritat, m'ho he passat molt bé. Jo crec que...
Amb una paraula, com el definiries? Crepuscular?
Melancòlic.
Crepuscular.
Sí. Jo amb quina cançó va començar?
Ni tan joven ni tan viejo.
Home... Pues ja te ho està dient tot.
Sí. Va fer un viatge per tota la seva vida, diguem-ne, de jove fins ara. Sí. Per això deia jo, li deia a Xavi Toscano aquest matí, quan dèiem la notícia del concert, que em sonava una miqueta... No crec que ho sigui, no crec que ho sigui, jo crec que tornarà. Però em sonava una mica concert de comiat.
No.
Sí, em sonava així.
Com a mínim queda el de divendres, eh?
Com a mínim queda el de divendres.
El que se solapa amb el partit del Barça. Sí. I el Sevilla.
Amb bon vin blanc va sortir, no havia fet mai, em sembla. Blanc no l'havia usat, diria. L'havia usat d'altres, com aquell que va usar amb 19 dies seguits de les noches.
Sí.
Usava un que era de paper de diari. Que era molt xulo aquell, també.
Me'n recordo.
Sí. En fi, però molt xulo, de veritat. Els que aneu divendres...
Demà.
Va estar molt bé, gaudireu molt. Jo crec que és un concert de Sabina on veurem un Sabina molt gran, perquè està molt gran, però és un dels millors concerts en quant a repartiment de les cançons, diguem-ne.
Em fas molta enveja.
Jo crec que està molt bé.
Mola molt.
Què?
Va, abans d'anar a les notícies, tinc notícies... No, que estan fora de l'informatiu, però que jo crec que no puc deixar de comentar.
Estan fora de l'informatiu, eh?
Sí. Val. Mira, aquest és el titular. Dos osos assalten un camión de donuts i se comen 26 paquetes. No és Sabina.
No seria...
És Rei Jirafa.
Rei Jirafa, es diu això?
Sí.
Mare de Déu.
Bueno, doncs aquesta notícia m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo, osos que mengin donuts, no.
Escolta'm.
O sigui, jo... Gent que menja donuts de manera compulsiva, sí tinc.
Em sap que anaves a dir, gent que menja osos, sí. No,
tampoc, no. Això tampoc.
El Boni aquell era un os, no?
El, qui?
La figura del Boni.
Del Boni.
Boni es deia,
ah,
no?
Ah, sí, el pastelito aquell. Sí, era un os, era veritat. Va, aquests animals es van ficar dins d'un vehicle aprofitant que el repartidor va deixar les portes obertes, no s'ha de fer mai.
Clar.
Això va passar a Alaska i el banquet de la mare i el seu fill va ser interessant. 20 paquets de dònuts normals i 6 paquets de 3 dònuts de xocolata.
Som-hi.
O sigui, van agafar els de sucre i ara anem amb els
ara
de xocolata.
Ara serà un os amb diabetis.
Val? I, escolta, i una notícia que aquí no hem comentat aquí a Radio Estel i ha estat comentadíssima. A les xarxes socials i a tot arreu, parlem d'un tema apassionant, l'impost de successions.
Ah. És allò que s'ha fet tan ni tan viral amb els números del que pagues, eh?
Exacte, el gràfic de TV3, que aquesta setmana feia un exemple, no?, de l'impost de successions. I deia, persona de 30 anys, persona de 30 anys, sense fills, que li arriba una herència de 800.000 euros, del pare, concretament.
Imagina't.
El que paga a Catalunya són 44.500 i pico euros.
Déu-n'hi-do el pico que li queda,
sí,
però.
Sí, però aquí euros. O sigui, el tema és que la gent ha pensat, bueno, però qui hereta 800.000 euros amb 30 anys? I si ho fas, si tens aquesta
algú
circumstància...
Algú que porta els cognoms Núñez i Navarro?
No ho sé, però podem contar-lo, jo crec, amb els dits de la mà.
Sí,
i si t'arriba aquesta circumstància, que et cauen 800.000 euros del cel...
Fixa't.
O sigui, jo no sé si és per cabrejar-se molt que t'agafin 44.000. O sigui, encara et queden 100.000. Sí. Bé, doncs comentes aquestes dues notícies que jo crec que no podien faltar a l'imaginari de Radio Estel.
Sí.
Xavi Aguilar, si us plau. Abans que arribi Xavi Toscano, nosaltres fem l'Estel migdia.
Quants Xavis? I avui us comencem explicant
veo
que el PSOE...
Veo Chavis,
veo Chavis. A veces veo
en
Chavis.
En ocasiones veo Chavis.
Avui us comencem explicant aquest informatiu Estel migdiada que el PSOE calcula que Sánchez pot ser president al novembre.
Fons del partit han aclarit que les constants rialles de Pedro Sánchez aquests dies durant el debat d'investidura de Feijón no són cap falta de respecte, sinó fruit de la felicitat profunda que li causa reunir-se amb el rei. Governar está bé, ha dicho a sus más allegados, pero un ratito con el rei. Un ratito con el rei en plan colegas. Eso no tiene precio.
Mentrestant, Junts, PSC i Comuns sotmeten a votació la confiança en el govern. Què proposen, Rafa, els partits?
Per la seva part, per tornar a tenir confiança en el govern, Junts exigeix una pagueta per totes les tietes que aplaudeixen Laura Borràs allà on va, el PSC demana que tothom es deixi el serrell com Salvador Illa i els Comuns un nou pressupost que inclogui renovar el bar del Parlament.
També, per què no? I parlem ara de teletreball perquè les empreses no poden fer recuperar l'estona d'anar al lavabo ni els talls d'internet.
Així ho ha decidit el Tribunal Suprem, que també confirma que no es podrà descomptar d'una jornada de teletreball el temps que trigues en respirar, pestanyejar o recuperar-te d'un infart.
La meitat d'aliments amb l'IVA rebaixat s'han encarit. En quins supermercats han pujat més els preus, Rafa?
Doncs mira, si analitzem els supermercats que han pujat més els preus durant l'últim mes, hi trobem Mercadona,
sí?
Hipercor, Eroski i Carrefour, mentre que el Dia, el Campo, Aldi i Lidl han disminuït el seu percentatge respecte a l'agost. Som imbècils, han declarat els representants que han disminuït els preus. Si és que de buenos somos tontos.
I aquesta és la notícia que estàveu esperant. El rei Juan Carlos ha sortit a navegar amb el Bribón.
En algún momento se tiene que parar.
Tira, tira.
Y de conectar un poco.
Ha declarat el emérito entre risas campechanas.
Acomiaden un pilot per esnifar cocaïna en una nit d'excessos abans d'un vol de 12 hores.
Lo típico que quedas para un café y te vas liando. Y bueno, son declaracions del propi pilot davant les autoritats. Joel Joan ha dit... que ell no dirà res.
I us parlem també de Bruce Springsteen. Atura la gira fins a finals d'any per un problema de salut.
Fa setmanes que té una úlcera pèptica i ja ha hagut de cancel·lar alguns concerts aquest mes. Ara, per poder recuperar-se del tot, atura la gira fins al 2024. El cantant i compositor de Nova Jersey va fer la setmana passada 74 anys. Ell que està content perquè en realitat té una relació molt especial amb el seu centre de salut. No com en Barcelona, però no està malament.
Hauríem de trucar a Pol Marçà. Serà Pol Marçà per saber com es troba ell després d'aquesta notícia.
El Bruce Cristòlogo de Guàrdia.
Sí. I Joaquín Sabina va fer a la nit el primer dels seus dos concerts a Barcelona.
Tot i que, segons tu, Joan, el concert va tenir un regust acomiat, el propi Sabina ho ha desmentit.
Después de contra todo pronóstico, ya estamos planificando la siguiente gira.
Ha dit el cantant. Radio Estel ha pogut saber que el títol de la gira serà
Contra todo prostático.
I fins aquí la informació general. Anem als esports. Esportiva, seleccionador Jorge Vilda, citat com a investigat pel cas del petó forçat a Hermoso.
No lo veo nada claro. I do not see anything clear. Ha declarat Woody Allen.
Woody Allen, eh?
Doblat per Joan Pera.
Sí, sí, sí. I un històric Girona es posa líder en solitari de la primera amb remuntada a Villarreal.
El Real Madrid ha fet una nota de premsa queixant-se per aquesta circumstància. ¿Qué quiere decir esto? ¿Otro equipo catalán que nos supera? Con Franco no pasaba.
Cola de postres, entrevistas. Vinga, va, i us ho dèiem ara, els fans de Bruce Springsteen, que tenien entrades per alguns dels concerts de la gira, s'hauran de quedar a casa. El cantant ha de fer bondat per curar-se una úlcera d'estómac i ha hagut de suspendre les actuacions fins a finals d'any. Per parlar de tot plegat i interessar-nos per l'estat de salut del boss, ja podem saludar el cap de digestiu de l'Hospital Universitari Nuestra Senyora del Buen Milagro, Our Lady of the God Miracle, a Virginia, Massachusetts. Ell és el doctor Jack McPett. Doctor Jack, buenas tardes para mí, buenos días para usted.
Buenas tardes para ti, buenas noches para mí.
Y somos más doctos que entienden bien el meu idioma. ¿Entiende bien mi idioma, no?, para ser americano?
Entiendo perfectamente, porque como Bruce tiene esta relación tan estrecha y personal con Barcelona, tan
sí,
especial,
claro.
Nos hace a todos aprender castellano y un poquito de catalán, una miqueta de catalán.
Mira.
A todos los de su entorno, por lo tanto, perfecto.
Claro, perfecto. Claro, no tiene ninguna lógica, pero perfecto, yo le compro la idea. En fin, que nos estamos enterando de esta noticia, la suspensión de los conciertos de Bruce Springsteen hasta el 2024, y bueno, primero de nada, ¿cómo se encuentra, no?
Hombre, un poco jodido sí está, un poquito jodido. Si normalmente es el boss, pues ahora está un poco, no sé, de capa caiguda, ¿no? Una vez normal también.
Sí,
¿no?
sí, claro.
No tan boss,
claro. ¿Qué es lo que tiene exactamente?
Bueno, pues una úlcera. Piensa que es un sector al final, ¿eh? Que empieza a tener sus achaques y estas cosas. Claro. Es ley de vida, al final es ley de vida, por mucho Bruce Springsteen que sea también.
Claro. Pero se cuida, Bruce Springsteen se cuida, ¿no?
Sí, a ver, él se cuida mucho, pero todos tenemos al final una fecha de caducidad y un talón de Aquiles y por donde llora la criatura, ¿sabes?
Claro. ¿Y cuál es el de Bruce?
Mire, los caracoles a la yauna. Es un poco el talón de Aquiles de Bruce Springsteen, sí. Con un puntito picante. Los come cada día.
¿Cada día los come? ¿Tanto come Bruce Springsteen?
Tiene una relación muy especial con los caracoles a la yauna.
Sí.
Y claro, no es un plato agradecido para el estómago tampoco.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que se recupere pronto, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias, la verdad. ¿Le podéis dar un recado a alguien? Está en Barcelona, me han dicho, ¿no?
Sí, claro, un recado.
Pues mira, para Paul Massa, es uno que es muy amigo de Bruce, igual está un poco preocupado. Paul, para tranquilo, le decís que todo está bien y que puede estar tranquilo.
Vale, perfecto. Pues le decimos de su parte a Paul Massa, ¿eh?
Vale, muy amable y encantado.
El doctor Jack McPett, que és el cap de digestiu de l'Hospital Universitari Nostra Senyora del Buen Milagro, Our Lady of the Good Miracle, a Virginia, Massachusetts, és la persona que tracta Bruce Springsteen i avui ens ha atès a la caravana per tranquil·litzar o no els seus fans. Doctor Jack McPett, Dios, que vaya muy bien. Nosaltres que tenim, això sí, una notícia de darrera hora. Aquesta sí que és de veritat, aquesta sí que és seriosa, i us la volem comentar a aquesta hora. Rafa, la comentem amb tu, precisament, tu que t'agrada tant el cinema. Ha mort l'actor Michael Gambon, el carismàtic Albus Dumbledore, a les pel·lícules de Harry Potter.
Ah, Dumbledore, sí. Però el que va substituir a Ed Harris, no?
Corre, Harry!
És una mica aquest.
Doncs escolta, doncs el cel sigui. Bueno, meravellosa sala.
Sí, de seguida ens informen. Sí, tant. Per cert que hi haurà una exposició brutal que està recorrent al món sobre Harry Potter.
Sí,
doncs serà a Barcelona els propers mesos i la podreu veure. I així també fer homenatge a Michael Gambon.
Qui podria anar-la a Giró?
Per què no?
Per què no?
Que feia Apples Dumbledore. Una mica així era, eh? Bé, nosaltres que ho deixem aquí, quan manca un minut per arribar a les dues del migdia, de seguida la informació veraç i contrastada amb Xavi Toscano i tot el seu equip d'informatius.
Bueno.
A l'Estel Migdia. Això sí, recordar-vos, demà hi som a partir de les 8 amb la caravana i fins les dues del migdia des del monestir de Poblet. Us esperem allà i, si no, des de la ràdio. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau. We'll be right back.